Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que, tot i que avui en dia aneu a molts restaurants orientals, els bastonets, tot i que us posen tots els mateixos a origen, no són ben bé iguals? Després de preguntar a diferents col·lectius, sembla ser que només és qüestió ornamental, però darrere d'aquests bastonets s'hi amaguen altres comportaments socioculturals. Els bastonets xinesos, per exemple, no tenen punta, són de fusta, bambú o d'ivori. Tenen formes cilíndriques i la part que s'agafa és lleugerament més gruixuda que l'altra part. N'hi ha que tenen la part que s'agafa de forma quadrada i acaben en forma cilíndrica. No s'individualitzen, és a dir, que els membres de la família utilitzen qualsevol bastonet indistintament, com els coberts europeus. A Corea, però, normalment els bastonets són de metall, actualment d'acer inoxidable i tenen punta. Hi ha famílies on el pare utilitza uns de millors que la resta dels membres. Ai, carai! N'hi ha que són més curts per als nens. Només s'utilitzen les culleres per l'arròs i la sopa, paral·lelament amb els bastonets. La cosa no passa, però, a Japó.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i bon any a tothom des de La Fonda. Avui tenim un programa d'aquells per sucar i pa. Començarem amb el senyor Joan Gòdia, que ens vindrà a explicar què és això de la Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia. Després tenim un bocato fantàstic amb la food designer Elsa Iranzo. I avui parlem de cuina catalana, sí senyor, sí, de cuina catalana amb en Jaume Fàbrega. Què us sembla? Comencem? Vinga, va! El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Vinc a dir que les tomaqueres ja estan creixent i que, si tot va bé, tornarem a tenir tomàquets d'aquells amb gust de tomàquet i que no es troben a cap botiga perquè són guardats de generació en generació. Aquesta és la riquesa de la cultura pagesa.
I com us hem anat explicant aquest primer dia de gener, una de les coses que ens fa especialment il·lusió, primer de tot perquè comencem un nou any, però és que Catalunya, aquest 2025, és Regió Mundial de la Gastronomia. Per això també volem parlar amb en Joan Gòdia, que és director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia de tot plegat. Joan, molt bon dia i bon any.
Bon dia i bon any a tots i a totes.
Moltes gràcies per atendre avui la nostra trucada, que de ben segur. No sé si vas anar a dormir tard ahir.
Una mica tard, però bé, aquests dies ja se sap.
Doncs jo no sé vosaltres, però és que jo crec que el món de la cuina, de la gastronomia, aquest any, mira, ja és el primer dia de l'any, estem com amb una mica de ganes de festa, de ganes de gresca, i sobretot de ganes de saber què serà aquesta Regió Mundial de la Gastronomia. Joan, què heu fet des del departament?
Bueno, des del departament d'Agricultura i també des del d'Empresa, perquè som dos departaments conjuntament que estem organitzant tot aquest esdeveniment, totes les actuacions després d'haver-nos donat aquest guardó, que ens ha d'omplir d'orgull i d'autoestima a tots plegats. Doncs tenim moltíssimes actuacions previstes. Nosaltres ho comparem una mica com la Marató de TV3, que ens agradaria que tot Catalunya bullís i se sentís aquest guardó com un seu, perquè ho hem de fer entre tots. Llavors, nosaltres tenim unes actuacions transversals que hem preparat, però hem mobilitzat a tot el sector alimentari, a tots els cuiners, a totes les associacions de productors, invitant-los a que facin coses, que fiquen en valor tot el sector alimentari, des dels productors, que és aquí on comença tot, els productors, si no hi ha ells no aliments, fins a tota la cadena alimentària. Ja us dic, tenim un programa de multi multitud d'actuacions que es fan, però si algú té alguna idea, alguna cosa que creu, sobretot el nostre eslògan és coses que passin aquest any però que perdurin en el temps, que no sigui com una patum, sinó que la Regió Mundial de la Gastronomia serveixi a fer perquè coses que perdurin i ens ajuden a ficar en valor al nostre sector agroalimentari.
Parlem de gastronomia i aquí el lema de la Fonda de Catalunya Ràdio és sempre sense pagesia no hi ha cuina ni futur, i aquest jo crec que també podria ser perfectament el lema d'aquest 2025 Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, que totes les persones, entitats, empreses que es vulguin adherir aquí, per què ho han de fer? Evidentment, diguem-ne, pel reconeixement, perquè faran activitats, però per a moltes altres coses, no?
Mira, mireu, nosaltres ens van donar aquest guardó, jo estava acompanyant el jurat, perquè el jurat internacional que va venir va començar amb una punta de Catalunya, a Roses, i va acabar baix del Delta de l'Ebre. Va veure la diversitat de paisatges, i cada paisatge té uns productes i una gastronomia. Doncs això és el nostre principal valor com a Catalunya en el sector alimentari. Moltíssims productes de qualitat, moltíssims pagesos i ramaders en el territori i una gastronomia feta amb aquests productes que ha tingut un reconeixement internacional i que hem creat escola. Això és el que hauria de ser el leitmotiv d'aquest any mundial de la gastronomia. I molt d'acord amb el que dius, tot comença amb els pagesos. Si no hi ha pagesos i ramaders, tot això no continua.
Hi ha una cosa molt important de totes les que es faran, que podríem posar-li un títol, que serà això de 12 mesos, 12 paisatges,
sí,
no?
Sí.
Que començarem aquest mes de gener amb calçots i fruits secs, no, Joan Guàrdia?
Exacte, exacte. Tenim el departament, tenim dos projectes que ens en sentim molt orgullosos i que també ens han costat, però bé, tot el bo costa. Una és dividir Catalunya en 12 paisatges. És difícil, eh?
Sí, perquè, clar, n'hi ha més de 130, no, Joan Guàrdia?
Més de 130. I tothom voldria sortir, sol que faci una petita producció, voldria sortir aquell paisatge. Hem tingut que equilibrar que més o menys totes les comarques tinguessin el mateix pes. Bé, jo crec que més o menys ho hem aconseguit, tothom no està content, però en aquest paisatge doncs, hem posat tots els productes que es fan en aquell paisatge. Llavors, aquesta actuació en què consisteix? Pues, en que ajuntaments, consells comarcals i les diputacions, amb una línia d'ajut específica que els hi han donat, puguin fer coses en aquesta direcció. Tenim quatre dinamitzadors a nivell de tota Catalunya, que s'estan voltant tota Catalunya. Van sortint moltes coses, però ara és el moment de concretar. S'ha de concretar i veure quines coses fem. I com molt bé dies, el primer paisatge és el calçot, la pedra seca i els fruits secs. Aquí, déu-n'hi-do les coses que han sortit, les activitats que han sortit. Això ho farem difusió a través d'una agenda que tenim tant impresa com virtual i podreu veure tot el munt de coses que es faran i, sobretot, a mi el que ens complau més, coses que es puguin quedar després d'aquest any 2025.
Clar, perquè tot això ha de servir precisament per això que diu, no, senyor Godi, és a dir, no en serviria de gaire si només aquest any, diguem-ne, que comencem avui, que encetem avui, diguem-ne, fem el sofregit, si aquest sofregit llavors no l'utilitzem, no?, per fer altres coses i que es vagi quedant.
No és una celebració, és molt més que una celebració, és un full de ruta del que hem de fer en la nostra cuina, gastronomia i en la producció en els propers anys. I si no som capaços de que quedi un llegat, que sigui un full de ruta que hem de seguir, jo crec que no haurà tingut gaire sentit aquest guardó que ens han donat.
De ben segur, doncs, que molta gent que ara ens està escoltant aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio dirà, bueno, i això com ho sabré jo del territori? Jo crec que aquest és una de les coses importants, senyor Godia, el fet de que cada un a la seva comarca, cadascú al seu poble, que de ben segur es fan moltes coses, es fan moltes fires, i moltes vegades, i deixi-m'ho dir d'aquesta manera, algunes vegades fires sense identitat, i potser això ens serveixi perquè es facin fires de veritat, es tornin a fer fires amb sentit comú, no?
Exacte, que totes les fires que es fan arreu de tot, que se sinten seu aquest any, que facin coses per ara i pel futur, tots els restaurants que fan cuina catalana als pobles, que n'hi han bastants i que potser estan en l'anonimat, també els invitem a participar en aquesta Regió Mundial de la Gastronomia. Aquests dinamitzadors busquen aquests restaurants, si no us trobeu ens ho podeu dir a nosaltres i us ficarem en contacte per tal de que sigui una celebració conjunta que tingui molta força.
Ens hem de posar les piles. Ara que tenim, podríem dir allò, i mai més ben dit, tenim les piles, tenim l'engranatge, doncs utilitzem-lo perquè per tot Catalunya, i sobretot que serveixi també perquè la gent que viu aquesta cuina catalana, i quan hi ha cuina catalana no parlem només de la cuina tradicional, parlem de la tradicional,
no,
parlem de la d'avantguàrdia.
Exacte. I l'han de defensar davant d'altres cuines que ens estan envaient, cuines asiàtiques o sud-americanes. Hem de preservar aquest patrimoni cultural i gastronòmic que tenim tan important.
Començant per l'escudella Carrandolla, senyor Gòdia. No sé si avui se'n menja aquí a casa seva o què hi ha per dinar a la cuina.
És una mica sorpresa, m'ha dit. La dona m'ha dit que és una mica sorpresa avui. Esperarem a veure què ens ficarà.
A veure. Senyor Gòdia, no el molestem més. Escolti, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada i moltes gràcies i moltes felicitats, sobretot, per defensar i per treballar perquè aquest any puguem gaudir d'aquesta regió mundial de la gastronomia. De ben segur que esperam moltes coses.
Moltes gràcies a vosaltres i endavant amb el programa.
Adéu-siau.
Adéu.
Els torrons, galetes i xocolates Virgínies des del 1932 et porten gustos i emocions d'alta cuina. Virgínies us ofereix Bocato di Cardinale.
I avui passa pel Bocato di Cardinale la food designer Elsa Iranzo. Elsa, per esmorzar, dolç o salat?
Sempre dolç. Fruita, kèfir, chia i aquestes collonades. Si em permet.
És molt healthy, això, eh?
Molt healthy.
Del mar, què és el que t'agrada més?
Ara em ve al cap els calamars encebollats que em fa la meva mare.
Uf, i de la terra?
Tot el que siguin tubercles, per exemple, el boniato, m'encanta.
Amb sucre, amb sal, com t'agrada més?
Salat. De fet, me'l podria posar tot arreu.
Que bo. Escolta'm, quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Una truita de carxofes amb un pa amb tomàquet.
Oh, que bona. Hi ha un vici culinari que ens puguis explicar?
La xocolata. Cada nit acabo el meu sopar amb xocolata.
Saps que som molts els que mengem xocolata i diuen els entesos que la xocolata no és el millor que podem fer perquè ens excita a l'hora d'anar a dormir?
Ho sé, i me'n recordo cada nit quan me'n vaig a dormir, que després em costa moltíssim.
Doncs mira, jo dormo com un sol. Escolta, el dia de festa, el dia que no t'agrada cuinar, a on vas a dinar?
A casa dels meus pares.
Escolta'm, i un restaurant que ens puguis explicar, aquell que dius que és el fetitxe de l'Elsa Iranzo?
Doncs et pots creure que no en tinc, Pep, que m'agrada molt anar de restaurants, però no tinc un fetitxe que digui, ah, vaig a aquest. No.
Quin és el teu Bocato di Cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles i et fa girar els ulls?
Tot el que sigui truita, una truita de patates, també amb pa amb tomàquet.
I un producte que no suportes?
Els menuts.
Escolta'm, la truita de patata, deies, amb ceba o sense?
Ceba.
I última, acaba la frase. Ara em diràs que ets vegetariana, no? La frase és, un bon tall de pernil salat amb...
Amb un bon vi.
Blanc, negre, rosat?
Un negre amb cos.
Elsa Iranzo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pep Noguer.
La Fonda, amb Pep Noguer.
No podíem començar de millor manera aquesta fonda de primer any que anar a un lloc on hi ha una autèntica cuina. I és que aquí s'hi cuina molt, tot i que el personatge que avui venim a veure no és cuiner de professió, però em sembla que és l'autor més prolífic de llibres de cuina en català i de cuina catalana, segurament. Jaume Fàbrega, bon dia.
Hola, bon dia i molt bon any a tothom.
Moltes gràcies per deixar-nos venir avui aquí a casa teva. Això què és? Mata? És Banyoles?
Això és el municipi Esporqueres, però correspon a un veïnat que tampoc es mata, que es diu les Pedreres, i té una explicació, perquè hi ha unes antigues pedreres on s'hi va trobar la mandíbula de Neandertal. És a dir, que aquí tenim història, diguem. I aquestes pedreres estan al costat de casa, ara ja no es fan servir, però hi ha una típica pedra, o allò que en diguem pedra de Banyoles, la tova.
La pedra de Banyoles. Però tu ets de Vilabenut, tu has néixer a Vilabenut.
Sí, sí, jo soc de Vilabenut, que no és ni municipi, pertany al municipi de Fontcoberta, i, però fa anys, i de fet ja quan estudiava el batxiller ja vivia a Banyoles amb la meva àvia, per tant fa molts anys que estic vivint primer a Banyoles i fa uns 15 anys a Porqueres.
Jaume Fàbrega, historiador, escriptor, periodista, consultor gastronòmic, ha estat professor d'Història de l'Art Contemporani i de Teoria i Tècniques de l'Art a l'Universitat de Girona i professor d'Enogastronomia a l'Universitat, a l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona. Que d'això ja fa una colla d'anys.
Sí, sí, estic jubilat. Això no vol dir que... en fi, jo encara imparteixo, diguem, coneixements perquè m'agrada a través de conferències. Per exemple, recentment he fet tot un cicle de conferències, unes 15 o potser més, a les biblioteques de la demarcació de Barcelona, però han de deduir la cuina surrealista. Per tant, estic... també recentment em vaig fer un ullestret per banda de la cuina medieval, etc. Per tant, estic en aquest sentit al peu del canó.
Com bé saps, a Catalunya aquest any, i avui que l'encetem, és regió mundial de la gastronomia, i per això i és que hem vingut a veure en Jaume Fàbrega, perquè aquest home és molt prolífic amb això dels llibres, i és que acabes de treure aquest mes de desembre passat 5 llibres de cuina, dels quals un són 100 receptes a la catalana, un patrimoni culinari en projecció internacional de l'editorial de Cossetània.
Exacte, precisament aquest llibre el vaig fer en relació a aquesta celebració de Catalunya com a regió gastronòmica mundial. I llavors és un treball de recerca que el primer sorprès vaig ser jo, perquè vaig intentar buscar en els receptaris de tot el món i en tradicions culinàries de diversos països quins plats s'anomenaven a la catalana. La sorpresa va ser que n'hi havia moltíssims, que en canvi no podem dir el mateix a l'espanyola. A l'espanyola pràcticament només n'hi ha dos, un és una salsa i no és tan sols i no és ni un plat espanyol, que és la salsa dita espanyola, que és francès. En canvi, plats a la catalana n'hi ha a Alemanya, a França, a Itàlia, a Gran Bretanya, etc, etc. I en molts casos s'ha de dir que no tenen res a veure amb la cuina catalana. És una suposició, que això ja passa molt en el món de la cuina, però és un homenatge a la cuina catalana, de tradició, perquè són plats que s'han fet fa bastant de temps. Alguns són de tradició medieval, i el llibre comença amb receptes històriques dites a la catalana, que són dels segles XIV i XV.
El pròleg que l'ha fet una bona amiga de la Fonda, l'Ada Parellada, diu: ja n'hi ha prou d'aquest complex d'inferioritat de la nostra cuina. No l'estimem, no la defensem, no la fem lluir. Som una colla de desgraciats, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera. És que fins i tot per fer un fricandó l'hem de posar dins un bou, perquè si no ens sembla que el nostre públic no l'entendrà.
Té tota la raó, Ada, jo sóc una gran admiradora d'ella, i a més diu les coses tal com cal, tal com raja, com s'han de dir, amb això ens assemblem una mica, i és veritat. Per exemple, en el llibre explico que a Barcelona pots trobar quantitat de risotti o el risotto i en canvi no pots trobar cap arròs a la catalana. I això és una cosa que ja a moltes ciutats catalanes està passant. És a dir, surts de l'estació de Girona, hi ha uns 7 o 8 restaurants i no hi ha ni un sol que facin cuina catalana. És a dir, que la cuina catalana, en el llibre ho explico, està en una situació d'alerta roja, diguem, per una sèrie de, diguem, de condicionants que tenim, de tipus polític, d'autoodi, de desconeixement. A veure, jo no m'oposo, evidentment, a que acceptem plats del món, a la cuina catalana, justament en el llibre ho dic, sempre ha estat oberta, una cuina oberta, que ha acceptat plats d'altres cultures, des de la cultura jueva, o àrab, o italiana, o occitana, etc. Però d'això fer desaparèixer la pròpia cuina, que és un fenomen que no es produeix a cap més país del món, a més, haig de dir, per exemple, Itàlia i França, que hi vaig sovint, allà és inimaginable que no existeixi un fons de la seva cuina tradicional a tots els restaurants. Llavors sí que hi ha gent que fa cuina d'autor, que són minoria, però sempre amb preeminència de la cuina tradicional, que la converteixen en molts casos en, fins i tot en alta cuina tradicional, concepte que jo fa temps que defenso també, és a dir, no solament la cuina de diari, de les dones sobretot, i actualment també dels homes, sinó allò, alta cuina tradicional, allò que feia una mica, per exemple, en Puig, en, sí, el Fermí Puig, per exemple.
Clar, és que hi ha una cosa important aquí, moltes vegades, Jaume, parlem molt de cuina catalana i parlem, però a vegades perdem aquesta identitat de la cuina catalana, no? La transversem, no? Fem un, o volem fer un suquet i llavors ja el canviem i ja fem una sarsuela que és més un suquet.
Exacte, hi ha molta desinformació. Per exemple, aquests dies de Nadal s'ha pogut veure que encara ha corregut aquesta estúpida llegenda urbana de que els canelons es feien en sobres, que és una mentida total. Mai s'han fet de sobres, en primer lloc, perquè era una festa, i a les festes la gent tirava a casa per la finestra. Per tant, no es tractava de fer un plat en sobres de l'escudella i carandolla. Això és una falsetat. O gent que ha fet l'escudella, diguent que és l'autèntica, amb xoriço, que a mi em sembla, bueno, a mi em sembla molt, m'agrada molt el cocido espanyol, però el cocido espanyol sí que es fa en xoriço, però l'escudella mai de la vida, absolutament mai, diguem, no? O, per exemple, el cas de molt paradigmàtic de la fideuada, que la major part de cuiners, d'allò que en diuen fideuada, en realitat no ho és. Són uns fideus rossos. O del que en diuen paella, no té res a veure amb la paella valenciana. En realitat és un arròs a la cassola sec, que em sembla molt bé que existeixi, però en tot cas jo en diria paella catalana, i fideuada no s'hauria de dir mai fideuada, sinó que s'hauria de dir amb el nom correcte de fideus rossos, rossejat, etc.
Bueno, ja no diem allò de posar arrossejat i de fer uns fideus rossos, no?
Exacte, sí. O per exemple, també hi ha l'esnobisme aquest de, per dissimular els noms autèntics de la cuina catalana, canviar el nom. I és una cosa que no puc sofrir, que les galtes de vedella, que és un nom de tota la vida preciós, que ja s'utilitzava a la mitjana, en diguin mavós. Què aporta canviar-lo un nom? És que no aporta absolutament res. Només enganyar el coient, que la gent de bona fe es pensarà o es preguntarà quin tall de la vedella serà aquest, no? Entens? Vull dir que, és dir, que es produeix, igual que hi ha l'adonzonament de la cuina catalana, consistent en que un plat es posa de moda i absolutament tothom el fa. És a dir, que ara, si un restaurant no presenta una pota de pop amb parmentier, ja és un desgraciat. O si no fa un brownie o un carrot cake o un pastís de formatge, ja se senten desgraciats, diguem. Això és absurd, diguem, perquè a dotzena la cuina la converteix en una cosa igual per tothom i, a més, perverteix la tradició de la cuina catalana, que ja és prou rica per ella mateixa.
Ara, a vegades és allò, aquella tristesa que t'invadeix, no? com a client, podríem dir, quan a vegades vas a un restaurant on sempre has menjat una cuina tradicional i llavors t'hi trobes un arròs bullit, amanit, amb quatre talls de salmó al damunt, no?
Exacte. Això passa cada dia, per desgràcia. És a dir, per això jo dic que la cuina catalana està amb alerta roja. En alguns casos, pel relleu generacional, és un ofici extremament sacrificat, Jo entenc que molta gent jove, que es deuen els caps de setmana a la tribu, per tant no volen treballar ni de cambrers ni res que s'assembli als caps de setmana, que abandonin l'ofici. I això es nota. Molts restaurants, inclús que, per exemple, sempre han fet la cuina dels pares, a les mares, a les àvies, als avis, s'hi posa un noi jove que ha anat a una escola d'autoria i s'acaba tot. És a dir, fa una cuina com d'aquesta que jo en dic adotzenada, que la fa tothom, és a dir, sense cap aportació, perquè altrament fer un risotto és molt fàcil. És més fàcil que fer un arròs a la cassola, evidentment.
Sobretot perquè si fas un arròs a la cassola amb una cassola de terra, vigila a l'hora de la cocció,
Exacte. Bueno, i d'altra banda, no, també tenim cassoles d'alumini de fosa que van perfectes, Vull dir que no cal a vegades utilitzar els recipients tradicionals. Però diguem que estem perdent els propis plats, anomenar en paella un plat que en realitat no és paella, ja es posa les mans al cap quan veu això que a Catalunya els restauradors en diuen paella, no? Inclús la mateixa paraula arròs, que és com es deia sempre, a l'àrea de Barcelona s'ha perdut totalment. La gent de qualsevol arròs, sense que sigui paella, en diu paella. I abans dèiem simplement anem a menjar un arròs, quatre grans d'arròs, anem a fer una arrossada, que era la forma autòctona de dir-ho, diguem, no? És com si els italians, en comptes de dir-ne risotto, abandonessin el nom i en diguessin, no sé, riso, no sé com, entens? Vull dir que...
Avui som a principis de l'any, el primer dia de l'any, i el primer dia que tenim aquesta fonda aquí a Catalunya Ràdio i la gaudim amb la saviesa i l'expertesa d'una persona com en Jaume Fàbrega, que en sap un niu de cuina i de gastronomia, que només avui, aquest final d'any que hem tingut des d'ahir, doncs mira, 5 llibres. Un llibre es diu 60 maneres de fer-ho, cuina emocional, l'altre, conserves casolanes, el llibre del rebost, l'altre, la ratafia, licors d'herbes dels països catalans, i l'altre, esmorzars de forquilla i entrepans als àpats de la felicitat, i com dèiem, aquest llibre de 100 receptes a la catalana. Jaume, què ens passa amb aquesta identitat de la cuina catalana? És a dir, perquè també parlaves molt de nosaltres mateixos, no? És a dir, tenim tendència a que ens agradi tot el de fora, sí, i que ho admetem com a casa?
A veure, és una característica de Catalunya que pot tenir una part positiva, no m'ho nego. És a dir, justament, o la característica de la manera de ser, jo crec, dels catalans, és que sempre hem acceptat, som una societat oberta, tolerant, i això jo ho trobo molt positiu. Però d'això, abandonar el que és propi, hi ha un gran pas, diguem, no? I llavors, en realitat, estem en un procés molt sovint d'autoodi. És a dir, tot allò que sona català ens fa, en certa manera, inclús por, no està de moda, ho abandonem, I el cas de la cuina tradicional catalana, incloent l'aspecte que jo he anomenat d'alta cuina tradicional, ara cada dia és més difícil de trobar. Tot i que hi ha un aspecte positiu que em vaig adonar, jo que sóc un consumidor dels esmorzars de forquilla, que l'últim refugi, segurament, de la cuina tradicional catalana són justament els esmorzars de forquilla. Aquí, afortunadament, no hi ha arribat a la modernitat. És a dir, que la major part dels esmorzars de forquilla que es fan a tot Catalunya, incloent les àrees urbanes com Barcelona, és cuina tradicional. Encara que hi hagi, evidentment, aportacions andaluses, gallegues, que està molt bé, no? Però és sempre cuina tradicional.
I això... Home, jo et diria, Jaume, potser els esmorzars han fet que molts restaurants i bars avui en dia es faci cap i pota.
Sí, exacte, exacte. No, és més, s'ha produït una renovació de l'esmorzar de forquilla, per això jo en dic els àpats de la felicitat, perquè és un moment de distensió del dia, d'amistat, de conversa, que pots acabar la tertúlia fins a les 12 o fins que et foten fora perquè han de muntar les taules per dinar, jo mateix d'aquests, però, com he dit, afortunadament, els esmorzars de forquilla continuen ben vius i tots, pràcticament tots, basats a la cuina tradicional, amb alguna renovació que ja està bé. Per exemple, hi ha un plat molt tradicional dels esmorzars de forquilla, que són les galtes, que ara les trobes filetejades i fetes a la brasa, que ens sembla molt bé, i és una altra forma de presentar-les, però no deixen de ser galtes, diguem, no? A part del cap i pota, com deies tu, etc.
Bueno, escolta'm, aquí res, no gaire lluny de casa teva, hi ha, res, potser 2 quilòmetres, un restaurant on hi pots gaudir d'un bon esmorzar, per exemple, d'un plat com un cap de xai, el forn.
4, aquí, a l'entorn d'on visc, no sé si es poden dir noms, no?
Sí, sí, tant, i tant.
Hi ha aquest Can Salvatà, que deies tu. Hi ha un que es diu Esport, també boníssim, a Pont-Xamar, que és un típic polígon industrial que fan menjars de camioners i uns exquisits esmorzars de forquilla. N'hi ha un que ha canviat de direcció i ara és extraordinari, que es diu Can Garriga, que és just al costat de casa. Bueno, i fa uns excel·lentíssims esmorzars de forquilla. I a Malianta, que és a tocar aquí, hi ha Cal Àngel i la Brasa, i potser me'n descuido algun. I, per tant, jo dic en broma que Banyoles és la capital mundial dels esmorzars de forquilla, perquè en una àrea reduïda de 2 quilòmetres hi pots trobar 4 o 5 restaurants on fan aquests plats, Des de, jo què sé, una vedella amb bolets, com fan a Cal Àngel de Malianta, exquisita, absolutament insuperable, fins al cap de xai o fetge de xai amb all i julivert, o cap i pota de Can Salvatà, els calamars o la romana de Can Garriga, els copets de l'Esport i altres, Vull dir que no. Ah, el Borgonyà, que també està a aquesta zona, davant de Can Salvatà,
I si anem una mica més cap enllà, Jaume, anem cap a Esponellà i tenim l'Estera Can Roca, que, escolta'm, quins calamars, quines carxofes...
I la famosa truita de patates de Can Roca, i els canaons... Sí, sí, aquí, diguem... Jo diria que tota la Catalunya comarcal, afortunadament, encara hi ha restaurants i fondes on mantenen, sobretot, els esmorzars de Forquilla, diguem, que, com he dit, és un moment àlgid de compartir, d'amistat, perquè no tens... Se solen fer en dies de festa, en dissabtes o diumenges, i per tant ja no treballes, i per tant bé, et donen temps no solament per fer la digestió, sinó per parlar i fer tertúlia.
No sé a veure si ens passarà igual com a València, que l'altre dia vam estar xerrant amb en Paco Alonso, Paco la Naranja, que ha fet també el llibre d'esmorzars del País Valencià, que és tota una institució, no?
Sí, tot i que és diferent, el País Valencià. Aquí, precisament, el llibre que he fet sobre els esmorzars de Forquilla és esmorzars valencians, mallorquins, andalusos, a part de catalans, lògicament, i gallecs. A València és una mica diferent perquè l'esmorzar de Forquilla és bàsicament un entrepà. Pot incloure en alguns casos plats, per exemple, una sang en ceba, però l'habitual és que siguin entrepans. Això sí, entrepans extraordinaris, que en el llibre hi surten com el blanc i negre, que són dues classes de llonganissa, bé, i molt creatius, per exemple, uns calamars a la romana amb alioli, són entrepans amb un fort accent, diguem, del país, i per tant, més dedicat a l'entrepà. Amb un ritual, això sí, ben marcat, perquè l'esmorzar valencià, o esmorzaret, com diuen simpàticament, en alguns casos, comença sempre menjant tramussos i olives, llavors també hi sol haver-hi el que ells en diuen salmorra, que són confitats, i sempre s'acaba amb una cassalla, diguem, que és un aiguardent propi del País Valencià. Per tant, i en alguns casos també un plat de Forquilla, que no és l'habitual. I a Mallorca existeixen grans esmorzars de Forquilla, si bé allà es diu berenar, curiosament.
Exacte, fan aquells plats que barregen moltes coses.
Sí, el variat, sí, que en parlo en el llibre, el variat, que és una cassoleta on hi ha una selecció dels esmorzars o tapes que fan a la casa. I sol haver una pot i tripa, que allà en diuen tacons, i una ensaladilla russa. Bé, és una cosa interessant per tastar gaires plats, únic que es produeix també un barreja, que, en fi, que no sempre agrada a tothom.
Jaume, la primera gran cuina catalana va ser la de l'època medieval?
Naturalment, i la primera cuina d'Europa documentada. Tenim això, per això el llibre La Catalana explica tots aquests aspectes històrics. És a dir, tenim els primers receptaris de tota Europa. Pensa que en castellà no n'hi ha cap fins al segle XVII. En català ja en tenim des del segle XIII. Tenim llibres de totes les matèries, des de productes, alguns traduïts de l'àrab, productes de cuina, de receptes afrodisíaques, com un llibre que es deia Especum o Foder, que s'ha dit que és el Kama Sutra català del segle XV, el primer llibre de pastisseria d'Europa, llibre de totes maneres de confits, i sobretot el primer llibre d'un cuiner amb consciència de ser-ho i del seu rol social, que és Mestre Robert de Nàpols, diguem-ne. És un cuiner que no sabem si era català o italià, però va escriure la seva obra en català perquè a Itàlia el català també era la llengua de la gastronomia, els segles XIV, XV i XVI.
Una altra gran època també que va marcar va ser aquest moment de la Renaixença i el modernisme, no?
Sobretot perquè Espanya havia prohibit literalment publicar llibres i sobretot llibres de cuina, estava totalment prohibit. Va introduir un sol llibre d'un tal Altimires, un aragonès en castellà, que es va introduir als convents i per tot per castellanitzar la cuina catalana. Inclús hi ha frares que fan receptaris que no es poden publicar, evidentment, perquè els escriuen en català i que protesten per aquesta mesura i critiquen aquest o Altimires, perquè s'ha escrit de les dues formes. Per tant, la cuina catalana va estar a punt de desaparèixer, perquè jo tinc la teoria que una cuina no es perpetua per tradició oral, que és molt imitada, es perpetua per tradició escrita. Si no hi ha escrits, no pots parlar o no pots documentar. És a dir, per exemple, no pots dir que la cuina espanyola és molt antiga perquè simplement no hi ha documents antics. Fins al segle XVII, no en comencem a trobar.
Aquest moment va ser aquell moment també que es va començar a fer un parell de variants, no? Per una banda hi havia aquella cuina més popular i per altra banda hi havia aquella cuina més burgesa, no? I comencen a néixer plats.
Això, no? Sobretot a l'època del modernisme, que apareix a Barcelona una gran cuina burgesa, de la qual em parla Josep Pla. Barcelona era una de les ciutats d'Europa on es menjava millor. El que passa, tot això va desaparèixer amb la Guerra Civil i el franquisme. Aquest model de cuina burgesa al qual jo havia dedicat un llibre que és la cuina modernista, que era fabulosa perquè era una cuina amb influències italianes i franceses, però ben adaptades i ben nacionalitzades, que és el moment en què apareixen, per exemple, els canelons, en què apareixen plats que encara avui són coneguts i famosos, com la botifarra amb mongetes, o l'home amb mongetes, el fricandó, etc. Per tant, era una gran cuina popular de caire interclassista, o en alguns casos clarament burgesa, que després la recull en part aquesta cuina, ja popularitzava més, o Ferran Agulló, als anys 30, quan escriu el llibre de la cuina catalana, un llibre absolutament extraordinari, que encara avui es llegeix en profit.
I va començar quan vam començar a posar aquest nom, no? Aquest sobrenom de a la catalana, no?
Sí. No, a la catalana ja es fa servir, curiosament, que és el primer cas que conec a Europa, al segle XV.
Sí, amb el llibre del Coc.
Sí, ja hi ha plats que es diuen a la catalana, que el llibre hi apareixen, el llibre que he fet hi apareixen. Per exemple, les garbies a la catalana i altres. És un cas únic perquè en el mateix moment, en els llibres de cuina francesa, no hi apareixen receptes que es diguin a la francesa. Per tant, el cas català d'autoconsciència culinària, de la importància d'aquella cuina, és molt precoç. I per dir receptes a l'espanyola, fins al segle XIX no apareix la salsa espanyola, que ni tan sols és espanyola. Per tant, vull dir que aquí hi ha una diferència enorme. Vull dir que...
I quan creus que va començar la davallada d'aquesta cuina catalana, aquesta identitat de la cuina catalana?
Home, amb el franquisme. El franquisme, entre altres coses, no solament volia exterminar la llengua catalana, que de fet quasi ho ha aconseguit, sinó també volia fer desaparèixer la cuina catalana. Això és evident, hi ha prou documents. Inclús això ho va sobre aquest tema va escriure un personatge poc sospitós de catalanisme, com és en Xavier Domingo, que era un gran periodista gastronòmic. I ell va explicar molt dels esforços del règim per fer desaparèixer la cuina catalana, diguem, no? Per exemple, les mides que va fer Fraga i Iribarne de fer el famós menú turístic, això era un obús dirigit contra la cuina tradicional, diguem. Una aberració de fer plats pensant en els turistes, diguem, no? Oblidant-ho a pròpia tradició de la cuina que ja hi havia.
I això dels dijous a arròs, això ja ve més d'abans, no?
Sí, això ve segurament ve de l'època del modernisme o del noucentisme, que era el dia que les minyones no treballaven. I llavors deixaven per a la mestressa, i deixaven la marca de l'arròs ja feta. I llavors la mestressa només hi havia d'afegir l'arròs, ja tenia el plat solucionat. Però això és sobretot un fenomen barceloní. A les comarques l'arròs es feia sempre els diumenges, els dies de festa. Haig de dir que en el llibre també remarco l'aportació barcelonina a la cuina és importantíssima, però no s'ha posat de manifest. Mentre que Madrid ha aconseguit situar en el mapa molts plats, i han fet ben fet que fan. Barcelona ha estat incapaç de col·locar plats típicament barcelonins en un imaginari col·lectiu. La cuina barcelonina ha produït plats extraordinaris com l'escudella i carandolla de Nadal, o arròs de colls i punys, que es feia també per Sant Esteve, o els canelons, o la sarsuela, que és típicament barcelonina, o la callau a llauna, que també és barceloní, que són plats enormes. Precisament pensant en això, el pròxim llibre que estic ja plantejant i ja l'estic escrivint és sobre la cuina de Barcelona, reivindicant aquesta cuina de Barcelona i de les comarques centrals, que va ser molt important i que abans de la guerra, sobretot, era una de les primeres cuines urbanes de Catalunya, evidentment, i d'Europa, jo diria.
I com és? Per què creus, per exemple, que un plat com l'escudella i carrandolla, que molta gent, com deies ara, el fa per Nadal, i en canvi, per exemple, que hi hagi molts restaurants que facin ramen en una ciutat com Barcelona, és igual, eh? O com Madrid o com la que vulguis.
No, la meva àvia tenia una expressió que em deia tenir llana al clatell. Molts catalans tenen llana al clatell, és a dir, que som tontos, burros, enses, i tenen autoodi, i allò que dèiem, tot el que ve de fora sembla, a mi el ramen, en molts casos em recorda l'aigua de fregar, el gust que té el caldo. Aquí és un caldo que se sol fer amb tonyina seca, i francament, per mi, és la negació del que suposa l'escudella catalana, diguem, no? que és el nostre ramen. Tot i que hi ha un cuiner que ho ha volgut reivindicar a Barcelona, no sé si encara té el seu local, venia... igual com es fa amb el ramen, doncs, o venia així en forma de cassoletes o tot, que em sembla molt bona idea, però molta gent inclús ja ha perdut la noció del que és escudella catalana. I ara per anar l'hem vist com la gent parlava de la sopa de galets. I jo m'he fartat de corregir aquesta gent. Escolta, no és sopa, que és escudella. L'escudella ja vol dir sopa. És a dir, és una paraula que ve de l'edat mitjana i que escudella significa una sopa característica. No en podem dir sopa.
El que no sé, Jaume, si estaràs d'acord, és que potser la cuina catalana ens falta una mica aquest rock and roll que té la cuina francesa. No? Per exemple, clar, no és el mateix, per exemple, menjar-se doncs, unes pilotilles, no? Unes mandonguilles, sí. Amb una cassola de terrissa que potser, per exemple, fer un entrepà de mandonguilles com fan alguns americans, no?
Sí. O Algèria, que a mi, jo un dels viatges que he fet a Algèria, que és un país que m'agrada molt, estava a casa d'una família, i el dia de marxar i anar a agafar l'aeroport d'Alger, em van venir amb la sorpresa d'un tupper amb uns entrepans amb kofta, que és una cosa d'origen turc, que és Algèria, que són mandonguilles, que són uns entrepans boníssims. Els francesos n'hem de, i dels italians, sobretot, n'hem d'aprendre molt. Sobretot, saben valorar les seves coses, els seus plats i els seus productes, i saben posar valor afegit. Per exemple, ara tothom compra guanciale italià, per fer plats de pasta, com a carbonara, i resulta que el guanciale és exactament com la nostra cansalada del coll, el guargiu, és el mateix. Exactament el mateix.
Muda més guanciale, no?
Exacte, ja ho has dit. Muda molt més i sembles com més modern i tot. Si dius guanciale, si dius risotto, és dir que aquí tenim el hàndicap de que menys veurem tot allò que és català, per dir-ho així, no? I en canvi adoptem modes absurdes de coses que ja tenim, productes inclús. Per exemple, jo he escrit que els tres grans embotits cuits de color rosa d'Europa, són tres. Un d'ells és la mortadella italiana, l'altre el saucisson alai francès i l'altre la catalana. Però aquí no la sabem veure. En canvi, Itàlia ha aconseguit que la mortadella sigui un embotit universal, diguem, no? I a França el saucisson alai, pels que el coneixen, saben que és un embotit deliciós, ben fet. Aquí tenim molts problemes, a vegades dels propis fabricants, que no fan bé el producte, també s'ha de dir,
Ara hi ha el concurs de Catalana, que es celebra precisament, bé, anava a dir a prop, si és a prop, a Olot, el mes de novembre amb la Fira Orígens, que de ben segur doncs, ajuda no?, que aquest embotit es faci cada vegada millor i el faci gent que potser ni l'ha fet a vegades.
Exacte. No, això està molt bé. Jo, pel meu compte, jo em conec una catalana molt ben feta, que es fa Canet d'Adri, que trobo que és de les millors que he menjat. Però encara ens falta camí, perquè jo vaig sovint a Auchan i el primer que compro quan vaig a aquest supermercat, a l'obra de Perpinyà, és justament saucisson alai. I no et defrauda mai, sempre està ben fet. En canvi, pots comprar en un supermercat una botifarra catalana, que és aquesta IGP o denominació d'origen, de color rosa, no? I molt sovint et defrauda, perquè no està ben feta, simplement.
Escolta'm, què trobes a Auchan que no trobis aquí a Banyoles o a Girona?
No, coses diferents. Per exemple, si són a Vall, que m'agrada molt, doncs aquí no el trobo. I llavors, tot el tema dels confits, altres coses no val la pena, evidentment. Jo inclús una vegada em vaig barallar amb un amic que m'ensenyava allà que a Auchan, vàrem coincidir, i em va ensenyar, mira el que he comprat, i em va ensenyar una cuixa de xai. I jo vaig quedar, però què has fet? El xai és molt millor a Catalunya que aquí. aquí és un xai fet. Amb...
És més gros.
Sí, més gros, que no, és molt millor aquí, per tant, també s'ha de conèixer. És a dir, has d'anar a comprar, o que aquí no tenim, i que fan bé. Per exemple, una cosa que també hi compro sempre és el paté català. Que en canvi aquí no ens en sortim. Aquí fem pans de fetge o patés, però no són iguals en qualitat que el paté català, inclús de marques comercials, com Guasc, que pots trobar, per exemple, per cas, a Oixan i altres supermercats.
Jaume, quina relació té Cuba i la cuina catalana?
Moltíssima, en el llibre ho explico també, moltíssima. És amb el país del món qui té més relació. Per, entre altres coses, perquè tothom sap que molts catalans van emigrar a Cuba al segle XIX, en el llibre aquest de a la catalana hi dedico tot un capítol, hi ha relacions directes. Per exemple, els primers receptaris cubans els van escriure catalans. Un tal Cabrises, que és un nom de Cadaqués, i va fer el primer receptari de cuina que ell en diu cubana i catalana. Això a Cuba, t'imagina't, al segle XIX. I llavors hi va influir molt i feien receptes d'origen català, més o menys canviades o no, però, per exemple, jo hi vaig anar-hi a Cuba per fer un treball de recerca i vaig trobar rastres orals, és a dir, d'antics plats catalans que es feien, però que van desaparèixer o desaparèixer els ingredients a causa de la revolució. Per exemple, s'havia fet el fricandó, l'allioli, botifarra catalana, i en el llibre hi ha diversos plats dits a la catalana perquè són més cubans que catalans, fins i tot, que són adaptacions ja.
Per exemple, a veure, quin?
Doncs en el llibre hi ha carn a la catalana, quan ho veus, i sí, té similituds amb la cuina catalana, però n'hi ha una altra que és carn picada, i s'assembla al picadillo, que és un plat típic de Cuba de carn picada, però ells fan un mix-mix entre la cuina catalana i la cubana. I després també hi ha, naturalment, la cultura del rom.
El rom bacardí, no?
El bacardí, que era català, de Sitges, concretament, que inclús el Floridita, hi ha una placa que ho recorda. Ho deien Constanteu Catalán, i se'n miraven molt de que un propietari, perquè era el propietari de Florida, que es deia Florida i no Floridita, però els cubans li van posar Floridita, doncs treballés, que s'aixequés a les 6 de la matinada per anar a buscar menta fresca per fer el famós daiquiri, que a Cuba no es diu daiquiri, es diu daiquiri.
No sé si, Jaume, el rom cremat ens va venir d'aquella època, d'aquell moment.
Sí, bé, evidentment. Però el rom, a veure, aquí hi ha una objecció. No n'hauríem de dir rom cremat, que no s'ha dit mai. Això es diu a Barcelona.
Vull dir cremat.
Cremat, perquè no es feien rom.
Ah, cram.
No, mai de la vida, el llibre ja ho explico. El rom cremat, com es diu equivocadament, jo crec, que no hauríem de dir cremat, que és com es deia, es feia amb aiguardent de canya. I això era lògic, perquè justament el Bacardí va inventar el rom apte per ser begut com a beguda sola. En canvi, se'n fa un altre subproducte més barat, que és l'aiguardent de canya, que era molt que es feia el cremat, autènticament. Jo el llibre això ho remarco molt i explico que es fa amb aiguardent de canya, que ara és una mica difícil de trobar, i jo suggereixo substituir-ho per queixassa del Brasil, que és el mateix. És la queixassa amb el que es fan aquests famosos còctels del Brasil.
Mira, provarem de fer aquest cremat amb queixassa. Sí. Jaume, jo no sé, sento molta olor, no sé què cuines avui, aquest dia de Cap d'Any aquí.
Doncs mira, per refrescar una mica les festes, i com homenatge als pescadors catalans, un plat de peix que encara he pogut aconseguir, peix de les nostres llotges, és a dir, un suquet, que és un plat que a mi m'encanta, està molt ben trobat, i en aquest cas ho faig a l'estil dels pescadors, és a dir, tot en cru.
És a dir, com una bullinada, no?
Més o menys sí, com una bullinada i com altres plats, com el guiat, que en diuen els pescadors de Mallorca, i que es posa tot en cru, primer poses tomàquets i alls, no s'hi posa mai ceba, per tant no té sofregit, això es posa en cru, evidentment amb un raig d'oli, les patates esqueixades, mai tallades, i quan ja estan una mica fetes, bueno, aigua, i mesurant exactament tal com fan els pescadors amb aigua, un plat super exacte per persona, ni un mil·límetre més ni un de menys, això els pescadors ho remarquen molt. Llavors, al final, segons el peix que utilitzis, que pot ser escòrpora, l'escòrpora doncs, potser haurà de coure uns 15 minuts, si arrap amb 10 minuts n'hi ha prou, I amb el rap anar molt en compte, que això els pescadors ho saben molt, el rap, com diuen els pescadors, fa aigua. Per tant, hi has de posar menys aigua si ho fas en rap. Això és important.
Jaume, moltes gràcies avui per atendre la nostra visita aquí a casa teva. Jo no sé si les postres els faràs amb panettone o amb tortell.
Jo amb tortell, evidentment. Tot i que, a veure, el panettone, haig de dir el tradicional, el xocolata no m'interessa gens, però el tradicional amb panses i taronja, trobo que és un punt de molt ben trobat, i jo durant anys m'he fartat de panettone, jo sol me menjava dos o tres, haig de dir, ara no, ja m'he moderat, i en aquest cas soc, ara actualment soc més de tortell. Sobretot el tortell típic de Girona, farcit amb massa pa.
Un altre dia haurem de parlar de tortells i de tortades, que on trobem la tortada de Banyoles ara, Jaume?
Bueno, es torna a fer. Es torna a fer Banyoles, hi ha dues pastisseries que la fan, i una fa una altra dolç tradicional de Banyoles, que són les cansalades.
Ep, aquest me'n recordo, sí.
Que són delicioses, eh? No són idèntiques que les que feia Mogadella, però s'hi aproxima molt, haig de dir.
Doncs vindrem a tastar les cansalades. Jaume Fàbrega, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i bon any nou a tothom.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per acabar la fonda d'avui, una frase del cuiner Fernan Quan que diu: el deure d'un bon cuiner és transmetre a la següent generació tot el que ha après i experimentat. Quina raó, senyor Quan. I és que no ens emportarem res quan deixem aquest món. Per tant, el millor és compartir allò que vam aprendre, que és perquè algú també ens ho va ensenyar. Esperem que us hagi passat bé en aquesta fonda i que ens tornem a trobar la setmana que ve aquí, als Fogons de Catalunya Ràdio. Adeu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away. Surrender, surrender. Stop your running, stop your running. Surrender, surrender. So long.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.